Avui tenim amb nosaltres a la senyora Cefa Amell. Cefa Amell és membre d'Església Plural. Molta gent que estigui interessada en el tema d'una altra església és possible, podríem dir, coneixeran el pensament de Cefa Amell. Però avui no la tenim aquí per això, sinó perquè acaba de publicar un llibre que aquests dies de Nadal hagués estat interessant de llegir, i sempre ho és per això. Maria de Natzaret, dona o arquetip, està publicat per Viena. Cefa Amell, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bé, Maria de Natzaret és la Mare de Déu.
Doncs sí, clar.
Caram, poca broma, eh? Això, dir la Mare de Déu, Maria de Natzaret, dona o arquetip, vol dir que potser va néixer dona, efectivament, la van convertir en Mare de Déu i ara és un arquetip d'un ésser, un personatge que s'ha apartat de la figura de les dones, no?
Aquesta és la meva intenció, vull dir, retornar a Maria a la seva personalitat de persona normal, no d'un arquetip, no d'un mite, no d'una fabulació que s'ha muntat al voltant de Maria, no? Em sembla que al voltant de Maria s'ha creat tota una sèrie de coses que s'escapen a la realitat de la dona, Maria.
Anem a la història, perquè moltes vegades s'apareixen, de vegades, no sé, els rotllos de Qumran i altres històries que trenquen una mica la idea aquesta de que els evangelistes fossin uns periodistes realment certers respecte a la realitat. Que Jesucrist va existir, això és innegable, oi?
Doncs jo crec que sí.
Que Jesucrist va existir i efectivament tenia una mare,
també
és innegable, no?
És innegable.
Després hi ha concilis que decideixen que no, que a més no és que sigui una mare, és una mare diferent, perquè és una mare verge. I fins i tot per això, a veure, em sembla, concilis, el concili de Nicea, em sembla, o altres.
No, el concili de Nicea, el que va dir, i el d'Efes, el que van dir és que Maria era mare de Déu, la Theotokos, en grec. Perquè hi havia en aquell moment hi havia una batalla a veure si Jesús era Déu o era home, o era Déu i home. Aleshores van decidir que Jesús era Déu i home. Per tant, Maria era mare de l'home Jesús i de Déu Jesús. I llavors, això és dels inicis de l'any del segle IV, em sembla que és de molt, molt, molt dels inicis. Després no hi ha hagut més dogmes fins al 1800 no sé què, que va ser el dogma de la Immaculada. I el 1958, em sembla, que va ser el dogma de l'Assumpció. Hi ha aquests tres dogmes que l'Església, sobretot la catòlica, perquè les altres esglésies cristianes, les protestant i l'ortodoxa, només tenen el primer de les definicions, la Theotokos, la Mare de Déu. Però les altres dues definicions dogmàtiques per l'Església Catòlica, les esglésies protestants i ortodoxes no les tenen en compte. Per tant, no és igual en tot el cristianisme la consideració que té Maria.
Ara,
és potser diferent.
Potser diré una bestiesa, però si els homes i les dones, vaja, els éssers humans, no fóssim com som i fóssim, per exemple, doncs, cargols, això no existiria. És a dir, era imprescindible que hi existís una mare, perquè tots els homes i les dones neixen d'una mare.
Sí.
És a dir, que l'Església va recollir la idea de la mare i la va dignificar i la va divinitzar, precisament, perquè era imprescindible, perquè no es podia imaginar Jesucrist per generació espontània.
Bé, jo suposo que al meu parer, Jesucrist va tenir un pare i una mare, com tots els mortals.
Per dir això, hauries anat a la foguera fa 200 o 300 anys, eh?
Sí, estic convençuda que sí. Però, a veure, igual com es va aprofitar un òvul d'una dona, es devia aprofitar un espermatozou d'un home. El que passa que quan van definir aquestes coses, no sabien que les dones participaven al 50% en la formació d'un nou ésser. Es pensaven que la dona rebia tot l'ésser sencer i només feia que fer-lo créixer dins seu. Per tant, aquest ésser sencer el havia enviat Déu, no sabem com, i ja està, i es va créixer dins de Maria, no? Pues clar, ara veiem que això no s'aguanta, perquè és clar, si va néixer de Maria, va néixer d'un òvul de Maria i tot va anar doncs com havia d'anar, no?
La divinització de Maria també implica una biografia de Maria de Natzaret. Ella concep, o dona llum a Jesucrist molt jove, no?
Sí, em sembla que devia ser molt jove, perquè en aquella època les noies, les nenes, quan feien el canvi, ja les tenien compromeses per casar-se. O sigui que devia tenir 14, 15 anys, una cosa així, joveníssimes.
Anem sumant 15 i 33, que és la mort de Crist,
sí,
doncs sí, és una vida relativament curta ara, però potser...
Curta, no sabem, no sabem quan va viure després de mort Jesús, esclar, no ho sabem, no ho sabem. Jo es va morir als 60, o jo què sé.
I què en sabem? Des de la figura de Maria al Pessebre, des de la fusteria de Natzaret,
sí,
fins a la mort de Jesucrist.
Doncs sabem en sabem cosa, molt no? poca cosa. La veritat és que és molt poca cosa, perquè a més hem de tenir en compte que la manera d'expressar-se el llenguatge d'aquella època era un llenguatge simbòlic, i moltes vegades doncs, diuen coses que no són, però que volen dir coses que no poden dir perquè no saben com dir-les, no? Aleshores, per què Maria doncs, ha quedat d'aquesta manera tan diferenciada de les altres dones? Doncs clar, perquè si Maria era mare de Déu, això ho van dir després, que era mare de Déu, no? Si Maria era mare de Déu, era diferent de les altres dones, per força. Per què s'ha fet tant d'èmfasi en la virginitat? Doncs perquè, precisament per això, per destacar que Jesús no és un home com tot, sinó que és un home diferent que ve de Déu. I llavors necessitava una mare verge. Però és que això, en les cultures del moment, en les cultures que hi havia doncs, pels pobles del voltant i per la Grècia clàssica i per Roma, doncs això era una cosa normal, que hi havia dones que engendraven fills de déus.
Sí. Hi ha un altre fet.
Vull dir que no escandalitzava ningú aquesta manera d'explicar, perquè era conegut.
No, moltes vegades es parla d'això, dels semideus, aquests grecs, que són el resultat de l'enllaç entre un déu i
però la mare no se la podien estalviar, perquè, esclar, la mare era normalment era humana.
Clar, s'hagués pogut fer d'una altra manera, s'hagués pogut explicar dient que hi havia una família formada per Josep Maria, que van tenir un nen en unes circumstàncies difícils, i després, per les causes que siguin, Déu decideix que aquella persona és l'escollit i li atorga la seva paternitat. Però no prèviament, sinó després.
És que, a veure, la paternitat de Déu la tenim tots. Entens? Vull dir, no és que sigui diferent, perquè vaja, fa l'efecte, eh? Perquè Jesús és diferent, sinó que tots som fills de Déu. Això ho diem, i uns ho creiem, i ho hem repetit moltes vegades. Doncs, a veure, on està la diferència en Jesús? És que no ho sabem. És que no ho sabem. És que de vegades diem coses sense pensar-les, però si et pares a pensar-les, doncs no sabem on és la diferència, no?
Tornem a la vida de Maria de Natzaret. Des del moment en què Jesucrist se'n va, com si diguéssim que en sabem poca cosa de la seva vida domèstica, i fins al moment en què tornem a retrobar Maria, a part d'alguns episodis més o menys escadossers, al peu de la creu, com si diguéssim, i en el sepulcre. Tot aquest període de temps, la vida de Jesucrist ha estat més seguit periodísticament que cap altra cosa, perquè hi ha hagut quatre individus com nosaltres, quatre col·legues, per dir-ho així, no?, que han anat seguint allà i han anat explicant les mateixes coses d'una forma diferent.
Sí.
Com és que...
N'hi ha un que ho ha explicat diferent i no ha explicat les mateixes coses. Joan és el més diferent de tots. Els altres doncs, han anat explicant les coses molt semblants. A veure, és una reflexió dels primers cristians el que expliquen els evangelistes. No expliquen un relat, no tenien idea de fer un relat, no fan una crònica de la vida d'un personatge, sinó que fan una reflexió sobre aquella vida, sobre el que han viscut, el que han après, el que han entès. Tot això és el que intenten explicar moltes vegades, doncs això, simbòlicament. I expliquen doncs, paràboles que potser les va explicar o potser no, expliquen la seva vida i miracles, expliquen moltes coses, però perquè el que volen explicar és que aquella persona els hi ha vingut a dir, a parlar de Déu. Els hi ha vingut a parlar de Déu, i parlar de Déu és una cosa que no sabem fer els humans. Cada persona té una idea de Déu i l'expressa com pot.
En el moment en què tu et poses a escriure aquest llibre, suposo que et planteges, per exemple, que a moltes llibreries existeixen molts llibres de temàtica pseudo-religiosa, escrits moltes vegades per persones
novelats,
que no creuen, no?
Novelats,
no?
Sí.
Tu, en canvi, ets una dona d'església, una dona de fe, És dir, no estàs fent aquí fent de Dan Brown, no? No. Ni del Codi da Vinci, ni no. Molt menys, no?
Tot i que em va interessar molt, vull dir, me vaig passar molt bé llegint-lo.
Però sí que en un moment determinat pots pensar, dic, calla, a lo millor el meu llibre, en tant que revisió a posteriori d'una cosa que és una mica nebulosa, sí, podria ser posat en el mateix aparador que aquestes,
sí,
altres.
Sí, esclar, sempre és un perill. Jo he intentat agafar els textos i interpretar-los, també, perquè, a veure... sempre s'han interpretat els textos, tothom ha interpretat els textos, els teòlegs han interpretat els textos, vull dir, tens un text allà i dius, què m'està dient a mi aquest text ara? Uh-huh. I això vaig aprendre de grups protestants que, bueno, que vaig estar amb una cosa molt interessant, i al dematí obrien la Bíblia i deien, llegien allà, deien, això què us diu? A tu què et diu això? I jo no hi estava acostumada a agafar la Bíblia així i a interpretar jo directament, però va ser una cosa molt interessant. Doncs què em diu a mi el que diu l'Evangeli de Maria? Doncs he intentat fer la meva reflexió sobre això i explicar-la. No he intentat inventar-me Maria, perquè, és clar, és el que intento fer, és precisament desinventar Maria.
Mira, una de les formes de desinventar-la, l'altre dia la deies en una entrevista, Signes del Temps, deies, Maria no era cristiana, naturalment, no. Però podia ser cristiana una persona que no, encara no havia infantat
esclar,
a Crist.
I Jesús tampoc era cristià, era jueu. Ara que tenim tot aquest fallon entre els jueus i els palestins i tot això, bé, doncs... Jesús era jueu, evidentment.
Xefa Mell, com a membre d'Església Plural, sap que les dificultats de relacionar-se amb la jerarquia catòlica oficial doncs són grans. Van ser molt grans en temps de l'arcabisbe Carles. Ara no sé com són amb el temps de l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac.
A bé, em parles com a Església Plural?
Sí, com a Església Plural.
Perquè també estic a Cristina en el segle XXI, que és una plataforma d'entitats. Bé, és igual... normalment els bisbes que hem tingut fins ara, bueno, fins ara, potser el Jovany intentava parlar amb la gent, però aquests d'ara els agrada més altres tipus de grups, altres tipus de gent, els agrada més les coses molt més fonamentalistes, per dir-ho així.
Però això,
I això és una llàstima.
És perquè les heterodoxies no agraden o és perquè ser família és una dona?
No, a veure, ser família no és ningú, vull dir, jo estic en grups, jo no he demanat mai audiència al bisbe, bueno, quan estava de president del col·lectiu de les esglésies sí que havia anat a veure bisbes, i ens havien rebut, alguns no, alguns sí, en fi, sempre deien, feu, saps, allò, per nosaltres no ens hi mullarem, però feu. Però, vull dir, a veure, actualment la jerarquia no està per canviar res. No té ganes de canviar res. Vol anar vivint i, escolta'm, i ja ens morirem i el que vingui després ja s'ho trobarà. Aleshores, esclar, l'Església està com morta. L'Església que coneixem, l'Església que es veu, perquè després hi ha una Església per sota que va fent i que va treballant i que va investigant i va estudiant i va dient, però aquesta Església no es veu, no surt, no surt per enlloc. Bueno, surt algunes vegades. Però l'Església oficial, diguem-ne, aquesta no està per canviar res. No té ganes de fer cap novetat, perquè a més saben, tots estan mirant-se uns als altres i se saben doncs que no estarien d'acord amb canviar res. Per tant, tot està aturat.
Per exemple, coses que de vegades s'han parlat dins de l'Església, la possibilitat de l'ordenació sacerdotal de dones.
Sí.
Això fins i tot a l'Església Anglicana s'havia proposat i va provocar i està provocant...
A l'Església Anglicana ara en aquest moment eren bastant follon perquè ha arribat el moment d'ordenar les primeres bisbes. I llavors hi ha un sector del seu clergat que es vol donar de baixa de l'Església Anglicana i passar-se a l'Església Catòlica, amb dones i criatures.
Sí.
O sigui, i l'Església Catòlica no hi té cap inconvenient amb que passin amb dones i criatures. Vull dir que una cosa que està prohibidíssima en els seus capellans, doncs si aquests venen seran benvinguts, ja n'hi ha alguns. Fins i tot n'hi ha un de no sé quin poble que van treure el capellà perquè es volia casar i van posar-hi un capellà anglicà que estava casat. És a dir, que incongruències d'aquestes que dius, bueno, té cap sentit, això, no?
Deixem aquestes coses perquè formen part del que seria el dret canònic, que de vegades no necessàriament
sí,
és un gran dret. Tornem a la figura de Maria de Natzaret. Probablement és l'única dona, excepte alguna santa, que vaja, a la qual es consagren milers i milers d'esglésies, capelles i el que vulguis. La importància de Maria ha estat molt important. Tant és així que diríem, Jesucrist estava massa amunt i en canvi Maria humanitzava el que era el cristianisme, no?
És clar, és que, a veure, el monoteisme va dir, només hi ha Déu, un sol Déu, i no se'l pot ni anomenar. Tenia unes lletres impronunciables, eh? I Déu, doncs, era allò. El gran desconegut o desconeguda, no ho sabem.
Exacte, imagina't que Déu fos dona.
Clar. Aleshores, els israelites, els jueus, van agafar aquesta figura de Déu i a poc es va anar tornant un baró, un patriarca, un totpoderós, un d'això. Però havia desaparegut al costat del Déu, d'aquesta figura, que es va anar tornant masculina, va desaparèixer tota figura femenina de Déu. La figura femenina de Déu que havia sigut en totes les cultures anteriors, doncs no va passar, perquè un sol Déu és un, i un sol. Aleshores, clar, va quedar només en masculí, i així es va anar passant de generació en generació un Déu masculí. Què va passar? Doncs que la gent, d'alguna manera, sense plantejar-s'ho, necessitava una figura femenina, això que deies tu, doncs que amorosís el tema, perquè Déu totpoderós, potent, que castigava, tot això és dur, no? Llavors estaven una persona doncs més afable, més propera, que t'hi poguessis d'alguna manera acostar, no?
Que pogués intercedir. Sí, perquè clar. Vegades tenim aquí una església que es diu Maria Mitjancera.
Sí, és dir, però és clar, això és una cosa que bé, s'hauria de posar en tela de judici, perquè l'únic mitjancer és Jesús. Això de Maria Mitjancera és un invent, que no, i els sants mitjancers tampoc funcionen. A veure, el que passa és que mira, la gent té necessitat d'un acostament o... La gent som més cor que cervell, moltes vegades. I llavors el cor de vegades es porta per coses que no lliguen. Clar, Déu és tan difícil de pensar en Déu. I tothom deu tenir una idea de Déu estranya. Avui les meves netes em preguntaven, Déu com és? I Déu qui és? I Déu... Entens? Vull dir que
sí.
Com ho traspasses, això? És
doncs
molt
mira,
difícil. Abans ho teníem molt clar, a més, i ara ho tenim tot agafat amb agulles que ens cauen, eh?
Ara el dia 12 tindràs la possibilitat de tornar-hi a reflexionar, perquè dos autobusos de la ciutat de Barcelona portaran uns missatges publicitaris, publicitaris, uns missatges, dient probablement Déu no existeix, no t'amarguis la vida. Només són dos autobusos de 530, però l'impacte serà bastant
important. Ja se'n parla ara, sí.
Exacte, ja se'n parla ara. Això serveix d'alguna cosa? És la substitució d'una religió per una altra? És a dir, la religió dels creients per aquells que pretenen convertir la no creença i l'agnosticisme en una altra religió?
A mi fa el fet que les religions fan falta. La veritat és que la gent de tot el món i de totes les èpoques han tingut religions i han tingut ritus, han tingut rituals i han tingut doncs, en què creure i en què no creure. A veure, aquesta gent, jo trobo que bé, estan tot el seu dret, estem en un país que es declara laic. El laïcisme és una cosa, però ser laic, exigir a un govern que es comporti laicament, és l'assegurança de que tothom tindrà llibertat per poder-se expressar. Només si el qui governa es comporta d'aquesta manera, les manifestacions religioses es podran fer amb llibertat dintre, doncs, de respectant unes normes, unes regles, el que sigui, no? Però és l'única manera. Per tant, si som un estat o un país democràtic i laic, hem de tenir l'obertura per dir, sí senyors, vostès tenen tot el dret a manifestar amb el que creuen. Si creuen que no existeix Déu, molt bé, ho poden manifestar tranquil·lament. Els altres poden creure-s'ho o no, o creure que sí, que existeix o que no existeix, o que n'existeixen tres, o el que sigui. Però a mi em sembla que és una a veure, que és un efecte sa de la nostra societat. Ara, si la gent es comença a empipar i a pintar-ho de color negre i a embrutar autobusos, això serà una desgràcia, la veritat.
Quan parlem d'església plural, probablement si la portéssim al límit no seria ja dintre de l'església catòlica hi ha una pluralitat de sensibilitat, sinó que dintre de totes les creences del món hi ha la pluralitat. És a dir, que potser l'església plural estaria més a prop de, no sé, la mesquita plural o de l'hinduisme plural, no?
Sí, tant de bo, a veure, tant de bo la pluralitat fos possible en diferents àmbits.
És que això nega la idea de la religió veritable, per la qual s'han fet tantes guerres al llarg de tota la humanitat, no?
A veure, la religió veritable, això també fa una certa por, perquè on és la veritat? Això és una pregunta que ja va fer Jesús a Pilat. On és la veritat? Quina és la veritat? És la veritat només té l'Església Catòlica? La veritat només la tenen els musulmans? La veritat només la tenen, jo que sé qui? És que em sembla que entre tots construïm veritat. Uh-huh. Entre tots construïm o alguna cosa, però la veritat no la sabem, perquè no coneixem gran cosa.
Podríem dir que l'espiritualitat, deixem a banda de la religió, és un element inherent a la persona. És a dir, en algun moment o altre, alguna cosa ens falta. I aleshores això, alguns li diuen religió, altres li diuen, ai, no sé el que
sí,
em passa.
Sí, ara no? Es parla molt de l'espiritualitat laica. Uh-huh. I bé, en Marià Corbí, per exemple, això ho sap molt bé, l'espiritualitat laica. Jo encara m'ho estic llegint i m'ho estic pensant, no? Què vol dir exactament? Però sí, evidentment, no cal que des del moment que tenim pensament, que no som animals, uh-huh. O sigui, que podem raonar i pensar, doncs la nostra manera de ser és espiritual. Una cosa que és clar que només tenim les persones humanes.
No és un problema el pensament i la raó per la fe?
Oh, sí, segurament. Sí,
vaja, jo crec que és més fàcil que una persona entri dintre d'un monestir o d'allà on sigui i que durant tota la vida vagi creient en les mateixes coses que creia quan era jove. I en canvi és molt més difícil cada dos per tres estar-se preguntant si estic fent bé el que estic fent.
Evidentment s'ha de pensar més. Però de totes maneres aquest model de persona del monestir que entra i que ja no ha de canviar res, això no és veritat tampoc. A mi em sembla que tota la vida t'has d'estar rumiant què és el que estàs fent i què és el que penses. El teu pensament també evoluciona. Jo no penso ara el mateix que quan tenia 20 anys i possiblement, no sé, potser també canviaré de manera de pensar. No sé,
has parlat abans, diu, una vegada em vaig trobar ara fa poc amb uns protestants que m'ensenyaven la Bíblia i deien, sí. Què en penseu? Que això no és efectivament gaire freqüent. Bé, el carrer avui és ple d'alternatives, no únicament de protestants, musulmans, budistes, testimonis de Jehovà, evangelistes, etc. Sembla com si hi hagués moltes fugues dintre de l'Església tal com la coneixem, que se'n van a altres esglésies, dir, no van a l'ateisme, no van a dir, probablement Déu no existeix. No, Déu continua existint, però em trobo més còmode en aquesta comunitat que no pas en aquella de la que venia. Per què està passant això?
D'alguna manera ens hem fet adults i adultes, vaja. Uh-huh. I allò que l'església ens deia, has de creure això i que ens ho creiem, ens hem adonat doncs, que d'alguna manera algunes vegades doncs, ens deia coses que no eren. Per exemple, hi ha teòlegues que diuen que s'han de llegir els textos sota sospita. Uh-huh. Sota la sospita que allò ha estat escrit amb alguna intenció concreta que no és la nostra intenció, vull dir que no ens funciona. Per exemple, a les dones doncs, hi ha molts textos que no ens funcionen. Uh-huh. I els hem de llegir sota la sospita de que allà amagat hi ha alguna cosa, no? Uh-huh. I per exemple les pares de l'església que deien aquelles barbaritats de les dones, doncs és clar, allò hem de dir, això no és, això no ens ho podem empassar com aquell que se'n passa. I què ha passat? Doncs que tots tenim molta més informació, tots sabem moltes més coses, sabem molta més història, molta més arqueologia, moltes més coses, i aleshores ens hem posat a pensar tots plegats pel nostre compte. I moltes coses de les que deia l'església doncs d'alguna manera s'estan enrunant. Uh-huh. Cosa que l'església no et diu. L'església vull dir la jerarquia, eh? Però, clar, a la gent no li fa el pes, no, ja veu que allò no. no funciona. No sé, i llavors si... es dona, d'alguna manera es dona de baixa. Mossèn Alemany deia, es donen de baixa amb els peus, no venen. En comptes de venir cap aquí, van cap allà.
Van cap allà. No sé si llegeixes l'Osservatori Romano, que és l'òrgan oficial del Vaticà, però avui hi ha hagut una notícia que ha estat bastament comentada, i és que alguns metges han publicat a l'Osservatori Romano una notícia dient alerta perquè les píndoles anticonceptives són contaminants.
I precisament contaminants
per aquesta,
de què?
Són contaminants per l'ambient i per tot això. I això és el que explica que els homes tinguem una fertilitat un 53% més baixa que fa un cert temps.
Les víctimes sobre els homes, vaja.
En aquest cas seria això, per culpa de la dona, que ja sabem sí, que és l'esca del
sempre,
pecat, no?
Com sempre.
Deixem-ho amb aquesta rialla, una riada de ser femell, membre d'Església Plural, una persona creient, que acaba de publicar Maria de Natzaret, Dona o Arquetip, publicat per Viena, un llibre per reflexionar sobre una de les figures més importants del cristianisme, i en aquest cas, sobretot, del catolicisme, que, com dèiem, li ha consagrat 50.000 temples o més, i encara estem amb aquest petit misteri de la seva virginitat o no. Deixem-ho amb una dona que probablement va ser un objecte del destí i sobretot del màrqueting de després. Seria
no,
això?
Jo crec que va ser una gran dona.
Deixem-ho així, anem a llegir aquesta biografia. Xef Amell, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres, per haver publicat aquest llibre, que són llibres que, com ella diu, ens fa pensar, i aquí el que ens agrada és precisament això, pensar-hi. Pensar-hi, però també amb una mica de música. Estem buscant les 200 cançons més boniques del món i en Joan Auller avui ens porta la següent. Quan vulgui, Joan.
Do-re-mi, do-re-mi, do-re-mi-fa-sol-la-ti.
Col·lecció particular.